Volem parlar de tennis, més específicament. Des de petita, l'heu vist entrenar, la nostra convidada d'aquest matí. Ara també, si passeu per aquí les pistes de tennis, la veureu jugar. Té 19 anys, juga amb l'esquerra, jo sóc molt fan dels que juguen amb l'esquerra, sigui amb el peu o amb la mà, i està entre les 1.000 millors jugadores del món, malgrat la seva joventut, 985 en el rànquing BTA. L'any passat va quedar sotscampiona d'Espanya júnior, fa dos anys campiona d'Espanya amb el club Barcino, també va guanyar, va ser campiona de Balears. Estem parlant d'Anna Gemma Lairón. Molt bon dia, Gemma.
Molt bon dia.
Hem vingut avui aquí per conèixer-te una miqueta més. Escolta, quin és el teu primer record de tennis?
Pues el meu primer record seria al voltant dels 3 anys, quan ja vas començar a iniciar-me en aquest esport, i va ser gràcies, bueno, al meu pare, perquè ell era molt aficionat. Quan va vindre aquí a l'illa, el primer esport que va practicar va ser el tennis, i el primer record que tinc és això, anar amb ell i començar a jugar.
Ell havia jugat a tennis, ton pare, o es va aficionar al tennis
aquí? Es va aficionar quan va vindre aquí a Formentera. Ell feia ciclisme, altres esports, però aquí va començar amb el tennis i li va agradar.
Llavors tu l'acompanyaves, això que fan els boixos quan són petits, que acompanyen els pares a les seves aficions, i ja, bé, ja agafaves la raqueta, no?
Sí, això, el típic que entres a pista amb ell i fas alguna que altra pilotada, i al final pues, em va començar a agradar i vaig començar a anar a l'escola d'aquí, al Club Tenis de Formentera, i a poc d'un hobby es va convertir en un més competició.
Va haver-hi algun moment que compaginessis el tennis amb alguna altra afició, algun altre esport o alguna altra disciplina artística, per exemple?
Sí, va haver un moment que feia, bueno, una mica de natació i d'atletisme, però al final em vaig centrar amb el tennis, que era el que més m'agradava.
Què és el que més t'atreia del tennis, si ho recordes?
No ho sé, era... Hi va haver un moment que el que m'agradava era la competició, però més a nivell individual. Vull dir, ho tens que... És molt psicològic, és un esport molt psicològic, però depèn tot de tu, en tot moment.
Psicològic, perquè entenc que has de repetir el mateix cop milions i milions de vegades, no?
Sí, sí.
Clar, jo us veig a vegades aquí, us veiem entrenar de vegades, i clar, o sigui, entenc aquesta idea de l'esport psicològic i que s'ha de ser fort, perquè un juga a futbol i, en fi, també ha de practicar molt, però juga amb altra gent, hi ha molts més condicionants externs. En canvi, el tennis és mecànica, no?, una mica.
Sí, és molta constància, com tu dius, molta repetició de pilota, i sobretot això, i també molts de pics en un partit tu pots estar molt bé, vull dir, psicològicament i de sensacions, però potser l'altre està millor que tu aquell dia. I clar, has de jugar una mica amb això, amb com està el rival, com estàs tu, però la part psicològica és molt, molt important.
I com gestiones, de vegades, enfadar-se amb el mateix... Tu te'n recordes, en John McEnroe? N'he sentit a parlar?
Sí, sí, sí.
Bé, ell es rebentava les raquetes, les esclafava, de fusta, aquella època. Avui en dia també hi ha algun jugador que ho fa, no? A menys, perquè sí, està penalitzat.
Sí.
Però com gestiona un enfadar-se amb un mateix perquè no li està sortint el cop aquest un matí d'entrenament o un partit?
Jo el que faig moltes vegades és tinc com unes rutines que em va pautar el psicòleg esportiu d'on estava entrenant. I bueno, cada jugador té les seves, però en el meu cas, pues, jo quan jugo un partit tinc una tovallola i la fico a la xarxa de darrere, per exemple, d'una pista, i el que faig és, quan he fet un punt dolent o alguna cosa que em pot començar a fer sentir frustració, doncs vaig a la tovallola i faig un moment de desconnexió. És uns segons, però dius, va, intenta oblidar aquest punt i tornar al següent. I intentar netejar una mica la ment, perquè és que si tu quedes tu, arriba un moment que es satura. Vull dir, no pots estar pensant tantes coses en unes mil·lèsimes de segon, que és quan ja comences a fer el servei del següent punt.
Escolta, el tennis és una miqueta ara mateix la principal activitat de la teva vida?
Sí, jo crec que sí. Sempre ho ha sigut, vull dir... No sé per què sempre he tingut algun molt especial pel tennis i des de ben petita, no ho sé per què. Però a poc a poc intento compaginar-ho amb els estudis, perquè arriba un moment que també els estudis et demanen... Cada vegada són més difícils i necessites compaginar-ho, perquè si no és molt difícil.
Què estudien a Gemma Lairon?
A dia d'avui estic estudiant psicologia a distància, perquè presencial em resultava molt difícil. I estic fent això, un grau de psicologia.
Un grau de psicologia a distància. Molt bé, si t'interessa aprofundir en aquesta vessant psicològica de les persones,
sí.
ja l'has hagut de treballar. Per defecte, no? Per defecte, sí. Professional. I, escolta, les rutines per un jugador de tennis, una jugadora de tennis que s'hi dedica amb cos i ànima diàriament, d'una manera professional, deuen ser moltes, no? Deu abraçar tot els aspectes de la teva vida, alimentació, rutines de son, entreteniment, és així?
Sí, és així, és així. Sí, més o menys, pues, has de ser com una mica un robot, però també... Hi ha moments de desconnexió, perquè si no seria molt, molt complicat, no pots estar tot el dia fent rutines. Però el més important és rutines a pista, quan estàs competint, quan estàs entrenant també, perquè has de practicar-ho abans. No pots arribar a un partit i començar a fer alguna rutina que no tens mecanitzada d'abans. Però sí, tema alimentació molt important, el son també.
Quantes hores dorms?
Ara no estic fent tanta rutina, perquè el confinament també, no entrenar totes les hores, pues, m'ha costat conciliar el son normal que tenia, però jo intentava dormir, pues, 8-9 hores, el que recomanen. Però, bueno,
i això. Quan no pots conciliar el son, què fas? Llegeixes? Mires una sèrie?
M'agrada molt escoltar música, molts de pics, m'ajuda a relaxar-me molt. I sí, la música principalment, i també m'ajuda a activar-me en els partits, m'agrada.
Vinga, va, una música per relaxar-te, quina agafaries?
D'aquesta de tipus meditació de pluja, d'aquestes que escoltes, que és, o de fulles d'un bosc, coses així que són molt...
Relaxants.
Sí, molt relaxants.
I per activar-te en un partit?
Per activar-te m'agrada molt el tema tecno, d'aquestes molt...
No molt marxoses.
Sí. Bastant.
Que et donin energia.
Sí.
Molt bé. Escolta, et veig entrenar sovint aquí a les pistes i jugues amb l'altre jugador.
Amb n'Àlvaro.
Amb n'Àlvaro. En fi, noi contra noia, però són partits molt igualats.
Sí, sí, sí.
Que ningú extregui cap mena d'intenció masclista en el comentari, vull dir que jo us veig jugar i esteu a la part.
No, sí, sí, a veure, jo amb ell he jugat des de que érem molt petits, també vaig començar a jugar amb ell i tal. Però sí, bueno, jo crec que la diferència principal entre nois i noies pot ser el tema físic en algun moment de força, perquè ells tenen més capacitat de generar una mica més de força, però sí, de tu a tu, jo crec que jo el puc perfectament aguantar i fer un bon partit i entrenament. No tinc cap problema.
Gemma, tu creus que aquest 2020 ha sigut un any perdut també per d'altres?
Jo crec que ha sigut perdut per naltros i per a tots els esportistes, en el sentit que no hem pogut pràcticament competir, i també perquè la situació ha sigut nova, vull dir, ha sigut en tot moment incertesa de si millorarà, no millorarà, què passarà, si ficaran campionats. Jo crec que encara estem així, però bueno, jo crec que com per a tots ha sigut igual, ens estem com a animant entre nosaltres, perquè diguem, bueno, ha sigut un any perdut, però per a tots, no, ja hi haurà el moment de tornar més forts.
Clar, perquè, en fi, acabar jugant sempre amb la mateixa persona, entrenant, no és el mateix que anar a jugar amb altres persones que tenen, en fi, tècniques diferents, que tenen virtuts diferents, no?
Sí.
És quan un creix, no?, la competició.
Sí, sí, sí. Sobretot quan surts fora del teu, com diria jo, hàbitat natural d'entrenament i que ja coneixes a tots, doncs és quan millores com a esportista i també et dona això, aprenentatge, conèixer a nova gent, experiències noves, és, jo crec que és l'ànima del tennis i dels esports en general.
Uh-huh. En tens l'esperança de jugar algun torneig enguany, aquest 2020?
Allò m'agradaria, si tinc opció, fer algun torneig, però jo tinc clar que si vaig vull que les condicions siguin bones de protecció i això, perquè a dia d'avui encara tenen que millorar alguns aspectes en els tornejos.
Sí? En quin sentit?
Jo, per tema d'habitatge, o sigui, d'allotjament en els hotels i menjadors, perquè molts esportistes no poden pagar una nit sola per a dormir sol, sinó que el que fan és que comparteixen amb altres esportistes i a vegades hi ha dificultat de que hi hagi algun contagi o alguna cosa. Que milloraren una mica els preus, perquè a vegades són cars.
Perquè teniu idea de que s'estigui preparant algun torneig?
Bueno, a dia d'avui la Federació Espanyola ha fet com un torneig, o sigui, com un circuit de tornejos per a veure com funciona la cosa, i són el que passa que són tots per Barcelona i algun per la part de la Comunitat Valenciana. I ho han fet per a veure si les mesures d'higiene i això pues, funcionen i ficar en pràctica tota la nova normativa que han ficat la federació.
Perquè els grans slams s'han suspès, no?
Sí, s'han suspès. El que volien és jugar, crec que era el US Open o algun, ara, en agost o setembre.
Però en plena pandèmia.
Estan molt malament, és sí. Impossible.
Mm-hmm. Escolta, clar, tu fas tornejos 15.000. Explica'ns això, què vol dir 15.000, 25.000, 60.000, què és això?
Bueno, l'únic que els diferencia és el prize money, vull dir, el que donen de diners.
Qui per què guanya?
Per el que guanya, sí. Mm. Vull dir, són, per exemple, 15.000 euros a repartir entre jugadors. Vull dir, el campió potser es pot portar 1.100 euros. I el que canvia això només és... I també el nivell, clar. Els tornejos de més diners, uns 60.000, uns 100.000, doncs ja va gent de molt de nivell, potser una 200 del món, 250.
I tu, per exemple, si vols anar... No sé, si vols anar a participar en un torneig amb... Ja què sé, diguem 100.000, no un gran slam, no un Roland Garros, però... Tu pots dir, m'apunto,
sí, i
has de fer allò que diuen la prèvia.
Està la prèvia, i el torneig és que fan una pre-prèvia, que a vegades és, si guanyes aquesta pre-prèvia, et donen com una invitació per al quadre final.
Una wildcard,
sí?
Una
wildcard, sí. Sí, sí.
I llavors doncs, ja entres a jugar i de cop i volta pots estar allà competint per al Premi Gros, no?
Sí, sí, sí.
I per d'altres té algun cost apuntar-vos-hi o no? O el cost, o sigui, o l'accés a jugar a la pre-prèvia és la vostra classificació a...
Vull dir, la prèvia, la pre-prèvia tu has de pagar. Depèn, el torneig pues, fa... Té un baràmetre, no de preus, però més o menys oscil·la en el mateix preu. I després, si entres a quadre final, no pagues, però després, quan vas a recollir els diners que has guanyat, vull dir, per la ronda que has arribat, et descompten també. I vull dir, estàs pagant pràcticament tot.
Escolta, ara mateix que estàs entrenant cada dia, no? Amb què estàs treballant? Què és el que t'agradaria millorar?
M'agradaria molt millorar el tema del cervell, perquè crec que és un dels cos més importants en el tennis, perquè et dona molt avantatge si tens un bon cervell, i també la volea, perquè són sempre els cols que més dificultats he tingut.
I què destacaries a tu, el revés, el drive?
Sí, el revés i el drive més o menys els tinc molt, molt semblants, tot i que m'agrada molt més el drive a dia d'avui. I bueno, això em considera pues, molt agressiva, una jugadora.
Bueno, tu ets una jugadora físicament forta, alta, no? Que fas, un 79?
O... No, menys un 75, 74.
Ah, feia més alta. Però, o sigui que, bé, déu-n'hi-do sí. per una jugadora femenina, sí. No? Molt bé. Escolta, has jugat mai a pàdel? Algun cop vas a jugar per fer un divertiment a pàdel o no?
Sincerament, només he jugat un pic en la meva vida i res més.
Val, i de jugadores, t'agrada mirar el tennis per la televisió?
Sí, moltíssim, moltíssim.
I quina jugadora t'agrada més? O jugador?
jugadora m'agrada molt, una jugadora que també és esquerrana, que és Angelique Kerber, és una alemana, i que té molt de potencial i això. I bé, i de jugador, pues,
que ens estan envaint. Són els marines que ens envaeixen, que marxen. Digues, digues.
No, això de jugadora en Kerber i de jugador en Federer.
En Federer, eh?
Sí.
M'agrada ser esquerrana com en Nadal, a tu t'agrada l'elegància en Federer. Sí. Però tu ets física, no? També, tu ets potent.
Sí, sí.
Però jo... t'agrada el que juga com un ballarí, no? Com és,
sí,
en Federer.
M'agradaria jugar com ell, però només ho sap fer ell.
Molt bé, escolta, vas mirar aquella Copa Davis que van fer, que va guanyar la selecció espanyola.
Sí, a Madrid.
Sí. A Madrid, que va organitzar, entre d'altres, en Piqué. Uh-huh. Què et va agradar, què et va semblar el sistema? Perquè va haver-hi molta polèmica.
Jo sempre pensava que, bueno, la Copa Davis, allò m'agrada com era de normal, vull dir, el sistema tradicional, 5 sets, i, bueno, aquesta nova forma de jugar perquè fos una mica més incentiu per a l'espectador i tal, bueno, està bé, però em quedo en lo tradicional, el de sempre.
Amb el de tota la vida.
Sí, allò m'agrada més.
I quin és el teu primer record televisiu de tennis?
Buf.
Sí, te'n recordes. Jo puc dir el meu, si t'interessa.
Sí, sí.
Jo recordo a Espanya guanyant un partit, era molt petit, i Espanya va guanyar contra Alemanya una eliminatòria de la Copa Davis amb en Sergio Casal i l'Emilio Sánchez Vicario.
Fa molt de temps d'això,
sí, fa molt de temps. Estic parlant de mitjans dels 80, però va ser com una gran fita pel tennis espanyol a Barcelona, a més, aquella victòria en una eliminatòria contra l'Alemanya de Boris Becker, no?
No, sí,
i
sí.
Va ser en Sergio Casal guanyant amb Becker, em sembla, l'últim partit, i bueno, va ser...
Impressionant.
Tu... Sí, sí, sí. I tu?
Jo, la veritat, és que ara mateix no ho sé, però és que mira tant de tennis, tant... Perquè jo sóc molt aficionada de veure partits i també, si no tinc temps, els grave, vull dir, tinc a casa i me'ls fique i si tinc algun moment, doncs el mire, o els highlights, però sempre m'agrada veure els jugadors i tal, perquè aprens moltíssim, és molt, sí, sí.
Molt bé, hem conegut avui una miqueta més na Gemma Lairón, està fent psicologia, li agrada escoltar música. Quin és un altre hobby que tens, a part de jugar a tennis, entrenar, estudiar, escoltar música? Algun altre hobby confessable que tinguis?
És que sóc molt senzilla, tampoc tinc... Bueno, m'agrada molt anar a caminar, o...
Per on t'agrada anar a caminar a Formentera?
Bueno, a lo millor per algun lloc de platja o el camí romà, el camí romà aquest que et porta, ah,
sí,
pràcticament.
Sí, el camí
doncs m'agrada molt perquè té unes vistes, un paisatge molt...
Camí de pujada.
Sí, sí. I de part doncs, fas una mica de físic i fas alguna coseta.
I escolta, i ja per acabar, ara que és l'estiu, que és època de gelats i tal, això, tu ets golosa,
sí, sí,
o no?
Sí, sí,
i
molt.
Com, i t'has de reprimir molt o no? O no, ho cremes?
És que ho creme molt, jo tinc un problema i és a vegades el metabolisme, que per molt que menja al final no aconsegueix guanyar una mica de pes, però ara en aquest confinament...
Creus que et manca una miqueta de pes o no?
Bueno, ara estic millor, ara sí que he notat en aquest confinament, he baixat una mica, vull dir, no molt, però una mica la dieta i he augmentat una mica de carbohidrats i tal, i ho he notat, i em noto millor físicament ara, la veritat.
Gemma, molta sort, tant de bo el 2021, per tots, sigui un any absolutament normal i puguem tornar a veure competir 19 anyets, en fi, tens, en fi, tot el món per menjar-te davant. Molta sort i gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.